COPE Catalunya i Andorra.
Hola, com va? Bona tarda a les 3 i gairebé 17 minutets. Com esteu, família? Nosaltres, fantàsticament bé, arrenquem setmana. Anem fins les 4, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva en un àmbit proper. Ja en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, el Manolo Oliveros. Oli, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda, José Luis Gil. Com estàs?
Bona tarda. Moderadament content.
Moderadament content. És a dir, que l'empat al derbi no t'ha acabat de deixar satisfet del tot, no?
Això és una pregunta seva. Passa
això ho diu vostè, que diria l'altre. Bé, anem per feina, que tenim moltíssimes coses que explicar-vos. 3 i 17, titulars, així arriba la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5.
La secció d'hoquei del Club Esportiu Vendrell viu els dies més importants des de la seva fundació el 1958. Amb una plantilla completament amateur i 200.000 euros de pressupost, enguany han estat capaços de revalidar el títol de la Copa del Rei ni més ni menys que davant del Barça.
Top 4.
Copa a la taula del Barça de bàsquet a la Liga Endesa amb la victòria a la pista d'Unicaja. Víctor Sada i Brad Olesson van desembussar un final de partit d'un de marcador apretat amb 8 punts per part del base i un triple marca de la casa del d'Alaska. Tot i no fer un gran soroll, el bon moment dels de Pasqual és indiscutible.
Top 3.
L'Espanyol vol fer del partit contra l'Els diumenge una jornada memorable. És el partit oficial número 100 que jugaran els periquitos a Cornellà i ja estan en marxa tota una sèrie de promocions per registrar una bona entrada. Èxode FIFA per Torje, Héctor i Estuani. Festa avui pels d'Aguirre.
Top 2.
Parèntesi a la Lliga amb jornada internacional. Dimecres, amb un Espanya-Itàlia, els convocats de Del Bosque ja estan a Madrid. Tot i tenir problemes al pubis, Cesc no tornarà a Barcelona i, de moment, fa pinya amb la resta de la selecció.
Top número 1.
El Barça es col·loca un punt del Madrid després de l'empat al derbi del Calderón i revifa les expectatives d'un final de Lliga triomfant. Mentre no arriba el clàssic del Bernabéu, partit discret contra l'Almeria i esperit d'autocrítica assumida al vestidor.
Entrevistes a Sports Cope.
De moment i d'entrada amb Carles Reixac. No necessita més presentacions, anàlisi del Barça actual i les perspectives pel que resta de temporada. Parlarem també amb Víctor Sánchez, migcampista de l'Espanyol, amb Víctor Sada, el base del Barça de bàsquet, i amb Xevi Puigbí, estudiant de treball social i, a més, a les estones lliures, MVP del Club Esportiu Vendrell, brillant campió de la Copa del Rei d'hoquei. A més, podrem sentir el porter del Girona, feliçment recuperat, Isaac Becerra.
El debat a Esports Cope.
El bo i millor de Bracafé pel bo i millor dels nostres tertulians. Avui, amb un canvi a l'alineació habitual dels dilluns, tindrem el Josep Maria Minguella, que avui farà parella amb el Roberto Palomar.
La pregunta a Esports Cope.
Qui surt més reforçat de la jornada d'ahir? El Barça, el Madrid o l'Atlético? De moment, el que sortirà reforçat serà el guanyador d'aquest pack, Merchandising Barça. He vist la foto al Facebook. Albert, quin gran fotògraf el que ha fet aquesta foto amb una funda de mòbil, un clauer, un pòster, etcètera, etcètera. Bueno, el poble diu que preferentment surt beneficiat el Barça perquè va sumar 3 punts i perquè anímicament es revifa. Això sí, Manuel Expósito al Facebook recorda que l'Atlético ja li ha guanyat al Madrid la diferència de gols.
Són algunes de les respostes, gràcies, Gil, que trobem a facebook.com/esportscopecatalunya i també a Twitter, @esportscope. Recordeu que divendres, minutets abans de les 4 de la tarda, fem aquest sorteig del pack de productes oficials del Futbol Club Barcelona, que efectivament podeu veure a través de les xarxes socials del programa. Tenim a l'Anaïs Martí, benvinguda, o millor dit, ben retrobada, t'esperàvem, a la producció del programa, i a l'Andreu Quesada a la sala de màquines. Re, 30 segons i tornem i entrem en matèria.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino Quinto Reserva, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino Quinto, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Fa uns dies li demanàvem als jugadors del Barça, cridats a tirar del carro, o sigui, Messi al capdavant, que marquessin la pauta. Ahir, 6è partit consecutiu marcant del Pibe de Rosario. Arriba l'hora de la veritat i sembla que, sense estar tan fi com en temporades anteriors, està i està quan toca. Per cert, respecte a l'11 de Noeta, ahir no van sortir Pedro, Iniesta, Bartra, Song, a banda del lesionat Piqué. Aquí ho deixo.
Esports Cope amb Albert Díez.
Del Barça davant l'Almeria i després de 26 jornades el Barça que retalla amb el 2-2 el derbi entre l'Atlético i el Real Madrid un puntet respecte al conjunt blanc, que continua encapçalant la classificació de primera. Tot això ja és història i les sensacions del joc del Barça, que no acaben de ser les millors. De seguida us explico el que tenim per davant. Abans hem de parlar de Cesc, perquè hi ha un èxode d'internacionals. Efectivament, el Barça es queda orfe d'inici de 14 futbolistes del primer equip. Per què faig aquesta pausa valorativa? Perquè Cesc ha viatjat, Oli, a la concentració de la pubalgia. Com està?
Sí, està amb la selecció, amb un informe mèdic que diu que té molèsties de pubis. Segons el nostre company Miguel Ángel Díez, Cesc es queda a les Roces i, per tant, està a la disposició, en principi, de Vicente del Bosque. A lo millor no juga, però de moment està a Madrid. Aviam si entrena fort o no aquesta tarda, on hi ha un entrenament previst per part de Vicente del Bosque. I, a més, per avui els seleccionats tenen previstos actes publicitaris, per tant, es queda a Madrid. Cesc Fàbregas a l'espera de l'entrenament d'aquesta tarda i si està o no definitivament a disposició de Vicente del Bosque.
Hem d'escoltar el vestidor del Barça. De seguida, Carla Reixac, per analitzar tota l'actualitat del conjunt blaugrana, que sabeu que ens agrada fer-li un truc de tant en tant perquè parla clar i directe. Però abans, el que us deia, les veus del vestidor del Barça, com sempre, una per sobre de la resta, clara, contundent, directa, la d'un dels capitans, Xavi Hernández.
Deberíamos haber sentenciado antes, sí, ¿no? Ha pasado muchas veces este año que hemos hecho grandes primeros tiempos y dejamos el partido abierto, ¿no? De alguna manera. Y ese gol en los córners hay que intentar mejorar. Eso, hacemos marcaje individual, muchas veces no hacen algún bloqueo. Cuesta, nos cuesta, pero bueno, hay que seguir trabajando estas jugadas de estrategia, porque en el fútbol hoy en día son trascendentales, son muy importantes y pueden llegar a ser decisivas.
Parlant, Xavi, del joc del Barça i de les mancances, sobretot en els gols que rep, moltíssims d'estratègia. I sobre la situació a la Lliga, amb 12 jornades per davant i amb els resultats del cap de setmana, així viu i veu la realitat, Xavi Hernández.
Creo que el que sale más reforzado es el Barcelona, en todo caso, en cuanto a resultado y clasificación. Creo que hemos recortado a los dos, que era importante. Un poco nos pasó como el empate a cero del Calderón, ¿no? Que el Madrid salió reforzado, hoy sale reforzado en la clasificación el Barcelona, creo yo.
I 24 minuts, esteu escoltant Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Així està el Barça, amb la figura de Cesc, amb la situació a la Lliga, amb la veu d'un dels capitans, Xavi Hernández. De seguida, el punt d'anàlisi, perquè, Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Avui has estat a la presentació d'un llibre sobre un dels jugadors que a la dècada del 50 final i a la dècada del 60 va jugar al Barça, ho va fer com a defensa i també va marcar una època, Rodri.
Sí, a la presentació del llibre, Rodri, una vida entregada al Barça, escrit pel periodista David Salinas, que repassa, com deies, la vida i la trajectòria de Rodri, l'exdefensa del Barça final als 50 i principis dels 60. Allà, a l'agrupació de Barça Jugadors, hem pogut veure l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, a primera fila, seguint la presentació al costat de David Salinas, l'autor del llibre. Hem vist un Rodri visiblement emocionat i també estaven presents els assessors del club, com són Josep Maria Fuster i Charlie Reixac, que han seguit la presentació des de primera línia.
Un acte llarg que ha començat ben entrat al migdia i que crec que potser encara dura, eh? Carles Reixac, com va? Bona tarda.
Molt bé, aquí la presentació del llibre del Paco Rodri, que ha sigut tot un èxit.
Molt bé, ens n'alegrem. Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia d'Esports Cope. I com tenim el Barça, Carles?
Com el Barça? Bé, jo crec que ahir també vam veure un Barça, doncs, la primera part diferent al segon, la segona una mica més ensupit. Però bé, en línia general, jo crec que el Barça el que té que fer és continuar amb aquesta línia i esperar arribar al partit Real Madrid-Barça el proper dia 23 amb les màximes garanties, no?
Va millorar, Charlie, molt en relació al partit de Noeta?
Sí, home, sobretot la primera part. La segona potser va ser una mica... El Barça hi havia un moment aquell del 2-1 que doncs, va donar la sensació de que el Barça estava una mica intranquil per allò de que si rebia un gol se li podia complicar el partit, no? Però arrel del tercer i del quart el Barça va tornar a ser el de sempre. El que passa, torno a repetir-te, que això era una lliga de 3, jo crec que en aquests moments l'Atlètic ha despenjat i ara serà una lliga de 2. Sí que hi ha que arribar al 100% bàsicament el partit del dia 23.
Escolta, en relació amb el partit d'ahir, aquestes sensacions que transmet el Barça, per què li costa tant tancar els partits?
Bé, jo crec que hi ha hagut un parell de partits, fora el dia de la Real Societat, que el Barça no va tenir res a fer perquè no va dominar mai la situació. Hi ha un partit una mica com el dia del València, que també va ser una mica com ahir, a la primera part, que el Barça semblava que en mitja hora ho tindria tot enllestit, no? I després pues, no va ser així i va patir més del compte. Però jo crec que és una mica, a vegades, un tema una mica psicològic, no? Perquè ahir l'Olivier tampoc va fer cap cosa a l'altre món per fer jugades de gol. Però me'n recordo que amb el 2-1 va haver una bona parada del Valdés que potser, si hagués un gol per casualitat, doncs a la millor hagués complicat el partit. Per tant, jo crec que aquí el Barça en aquest moment el que té que buscar és una altra vegada aquella seguretat que tenia amb si mateix, no? Que potser en aquest aspecte l'ha perdut una miqueta.
Deduïm de les teves paraules que descartes l'Atlético de Madrid en la lluita, en la cursa pel títol de Lliga.
Home, jo crec que sí, perquè ara hi ha una cosa. Ara avui ja no en té que fallar un, ara en tenen que fallar els dos. Per tant, ho té molt complicat. Ja pot fallar un aquí, pot fallar el Barça, pot fallar el Madrid, però els dos a la vegada ho té bastant complicat.
Vull recordar que hi ha el clàssic, efectivament, del dia 23, el mes de març, però que l'última jornada hi ha un Barça Atlético de Madrid al Camp Nou. En relació amb el clàssic, vinga, la lluita, la cursa de dos que tu proposes, Barça-Real Madrid, quin tant percent d'opcions li dones al Barça com a campió de Lliga ara mateix?
Jo, home, el Barça, més, jo crec que està el tema, doncs en aquest moment podria una mica, diria, doncs 60 o 55, 45 per allò de que juguen a camp seu, però avui els últims temps s'ha demostrat una vegada més que això, el factor camp, no influeix tant, no? Per tant, jo crec, i a més, referent a la pregunta que m'has fet tu de l'Atlètic de Madrid a casa, jo crec que l'última jornada de la Lliga estarà sentenciada. Per tant, la millor aquest partit Atlètic de Madrid-Barça o Barça-Atlètic de Madrid no tindrà la transcendència que hagués tingut en una altra situació, per exemple, faltant 3 o 4 o 5 partits.
I de forces, com li veus al Barça de cara a aquest tram final de Lliga? Per exemple, crec que ahir va ser el 6è partit consecutiu que Messi ve marcant.
Home, jo crec que el Messi està, diguéssim, en aquests moments aprofitant les ocasions que té, no? Potser no ha estat tan brillant com en els últims temps, diguéssim, amb tanta participació durant el joc, però és un home que ocasió que ha tingut, ocasió que ha transformat, no? I això, doncs, al Barça li dona un plus, perquè ha tingut una cosa que a vegades quan està encallat, doncs surt ell i fa un gol i torna les coses al camí normal, no? Això semblava que s'havia produït també el dia de la Real Societat amb el gol que va fer 1-1. El que passa que, doncs, que a vegades també no tot depèn d'un jugador, no? I torno a repetir, el Barça el que crec que és una miqueta sapigueu una altra vegada en els moments difícils, com va fer contra la Real Societat de Copa, com va fer el dia del City, doncs jugar d'una manera tradicional, que és el que li va amb ell, i que, diguéssim, és com millor es troba, no? Que a vegades hi ha molta gent amb el camp, amb tots els jugadors aquests que diuen, i és poder el Barça domina més la situació, no? Però, bueno, és una cosa que el problema és de l'entrenador, i el que té que intentar en cada moment saber el que és el millor, doncs és això, el que s'entrenarà dia a dia.
I sembla que Leo es dosifiqui per millors ocasions, no? Que estigui una mica parat de tant en tant.
Sí, bueno, jo crec que el Messi ha anat de mica en mica, també ha anat aprenent a dominar els esforços, no? Jo me'n recordo que abans el començament, quan agafava la pilota, cada vegada volia fer la jugada genial, no? Això no pot ser. Però sí que és veritat que potser doncs, en aquests moments està esperant el moment precís de fer el gol de pit. I és normal, eh? Jo crec que un jugador té que estar atent per jugar, quan arribes a aquesta exigència, arribar als partits claus al 100%. I jo crec doncs, que el Messi té que donar un gol de pit el dia de Camp de Madrid, té que donar un gol de pit el dia aquí, doncs, del fill de tornada, i és una mica normal i lògic.
El Neymar, parlant de temes individuals, el veus una mica amb masses ganes?
Jo crec que el Neymar, a un nivell molt particular meu, crec que li falta una mica de confiança, no? O sigui, li falta... A vegades hi té, amb aquesta confiança la vol agafar, a vegades, com et diré jo, a la força, no? I a vegades li falta triar la jugada individual, triar el moment precís, no? A vegades fa unes jugades i això és quasi impossible que surti, no? Doncs té que aprendre a dir, aquesta no la vull, aquesta tampoc, aquesta la tinc molt ràpid, i d'un plegat escolli bé, no? Jo crec que és una mica el que li falta doncs, fer en aquests moments, però això també com a conseqüència d'aquesta ansietat que té per jugar bé i demostrar el qui és.
Molt bé, Carles. Vull acabar preguntant-te per la situació que s'ha viscut fa unes setmanes a Can Barça amb el canvi a la presidència. Vull recordar que tu ets un dels tres assessors del president del Futbol Club Barcelona. Quina lectura en fas? Quin pòsit et deixa tot això?
Bueno, que sempre hem dit moltes vegades que això, aquest el Camp Barça, és un club diferent, és una altra història, és més que un club, tot això que s'ha dit, i té l'encant i desencants, no? Aquí el desencant, per exemple, és que una persona sola et pot complicar i et pot muntar un siri com el que ha muntat, i ha la feina que tenim amb sortir-ne, no? Per exemple, el Madrid, per fer un exemple, no? I no atacar el Madrid, però per exemple, el Madrid diu, aquest jugador m'ha costat 90, i els altres diuen, m'han costat 100, i ningú diu res, i ningú inspecciona res, i ningú es preocupa de res. I aquí surt un teu i demana una cosa, i bueno, aquí se'n va de bòlit. Jo crec que tot això doncs, també ha aplicat en el Barça, a nivell esportiu, i ara cal dir-ho a nivell d'entitat, i més a més que també ha complicat la vida, doncs, bàsicament, al Neymar, perquè vulguis o no vulguis, tot això, aquest tipus de coses, afecta a tothom.
Molt bé. Carles Reixac, saps que de tant en tant ens agrada parlar amb tu del que és futbol i del que no és futbol. Cuida't moltíssim, eh?
Gràcies a vosaltres.
Esports Copé. La imatge del dia.
La imatge del dia. Marc Marginedas a les portades dels diaris, sobretot al Periódico de Catalunya. Eren les 7 de la tarda d'ahir quan aterra l'avió que el portava a l'aeroport del Prat. I la fotografia la fa el meu admirat Jordi Cotrina, un gran fotoperiodista que domina tots els vessants de la informació, sobretot l'esport. I ahir, en lloc d'estar al Camp Nou Port. Pel que sembla, pel que escriu l'Emilio Pérez de Rozas, Marc és seguidor del Barça, però ahir suposo que no li importava gens quan va aterrar a les 7 de la tarda com havia acabat el derbi al Calderón, ni li importava contra qui jugava el Barça. El Barça, l'Espanyol, el Madrid, el futbol, l'esport, és important i a vegades vital. Vital perquè forma part de la teva vida i dels teus sentiments i del teu oci, de les teves aficions i de les teves converses amb els companys, amb els amics. És important, però no prioritari. Si discuteixes de futbol, estàs vital, tens emocions, però no pots discutir si no estàs viu. I ahir Marc va aconseguir la llibertat després d'aconseguir sobreviure. Aconseguir de la llibertat, aconseguir tornar a viure, et permet compartir les emocions, les prioritàries i les secundàries. Ahir tot, menys la llibertat i la vida, era secundari.
Manol Oliveros, Esports Copé.
Minuts. Continuem. La propera estació pel Barça serà Valladolid el dissabte a partir de les 4 de la tarda i d'aquí poc més d'una setmana la tornada dels vuitens de la Champions contra el City al Camp Nou i amb el 0-2 de l'anada del conjunt anglès que ve de guanyar la Copa de la Lliga Anglaterra. Victòria 3-1 davant el Sunderland i remuntant davant el rival que es va lançar per la mínima. Saludem la corresponsal a Anglaterra de la cadena COPE, Begoña Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, primer título de la era Pellegrini, golazo de Touré y con el Kun recuperado y en el 11.
Sí, y con un trofeo que, bueno, es menor comparado con la Premier y la FA Cup, pero el City tenía necesidad de ganarlo, primero para estar a la altura de su cartel de favorito, segundo porque Pellegrini, como has dicho, era su primer título desde que se puso al frente del City y el primero que gana en Europa, que no es nada despreciable, y tercero porque el City necesitaba despejar dudas, ¿no?, a raíz de esa derrota contra el Barça. No se lo puso fácil el Sunderland, Gustavo Poyet planteó un partido muy inteligente, agresivo, con presión arriba. Los jugadores del Sunderland en la primera parte ganaban prácticamente todos los balones divididos. Usó como único punta Borini, autor del gol a los 10 minutos, ganando a Compani a la espalda. Y la segunda parte habló más alto la calidad de un City que tiene a gente como Yaya Touré, que es el hombre que siempre desatasca a este equipo cuando el juego no cuaja, con un trayazo desde fuera del área, que es un recurso habitual que suele ayudar al equipo cuando no ve portería. Y después al minuto llegó el gol de Nasri y Jesús Navas en el minuto 90 remató la faena al contraataque.
Título y confianza máxima. Una muestra, Manuel Pellegrini y el Kun Agüero.
Importante por la confianza que da siempre ganar hacia el futuro. La segunda, la última semana ha sido una semana absolutamente normal. Tuvimos una derrota contra Barcelona producto de varias circunstancias. El equipo sigue estando en los cuatro frentes peleando, así que no tenemos ningún tipo de problema en el campeonato.
A pesar que es mi primer partido que juego la lesión, la verdad que bueno, contento por volver. Obviamente siempre está en ese miedo de volver que no pase de nuevo, pero bueno, por suerte salió todo bien y era importante jugar minutos, ¿no?
Declaraciones de Manuel Pellegrini y de Sergio El Kun Agüero al micrófono de Begoña Pérez. Por cierto, ¿cómo viste al rival del Barça en Europa?
¿Cómo vi al rival del Barça en Europa? Bueno, pues ganando confianza gracias a esta victoria, pero lo cierto es que el Sunderland no va a jugarle igual que el Barça. Estamos hablando de un equipo modesto que aprovechó balones largos a Borini, que fue más agresivo. Ese sí, tenía la iniciativa, ¿no? Tampoco era un equipo que se echaba atrás, simplemente que presionaba arriba, robaba en el medio campo. Y en ese tipo de planteamiento el City sufre, ¿no? Le ocurrió también contra el Chelsea en su casa. Pero bueno, este título sirve para ganar confianza. cabeza y además la recuperación de Agüero, que no marcó gol, pero estuvo presente, bueno, es importante de cara a ese duelo.
Begoña, estuviste en el partido, evidentemente, y estuviste después en la fiesta del City con Chiqui y con todos esos que mandan, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, evidentemente había muchas caras de satisfacción porque, como bien he dicho, ganar un trofeo era importante para este equipo y para empezar con buen pie la era de Pellegrini.
¿Te cayó bien, Chiqui?
Sí, muy bien.
Muy bien, Begoña.
Begoña, gracias por acercarnos la información, la última hora del Manchester City. Así está el rival del Barça en la Liga de Campeones. Un beso.
Saludos.
Adiós.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros más IVA. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros más IVA. También puede reformar su cocina desde 6.900 más IVA. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
Mira, estoy saludando a Boys en Crisis.
Hombre, dile que se ponga.
¿Cómo estás?
Ahora, se sí. Lo ponen directo.
Boyan,
¿qué tal?
¿Cómo está el Minguella, eh? ¿Qué tal, senyor? Bona tarda.
Bona tarda.
Com va la vida?
Que m'ha enganxat, que ara acaba l'estat.
De dilluns a divendres, d'un quart de 4 a 4 de la tarda.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Carril del 10 entrando para Alves. Alves con el pecho, se le escapa el control. Se le fue por la línea de defensa. Esteban, Alexis, gol. Gol. Alexis, que estaba en el segundo palo con la caña. Marca el primero para el Barça después de Neymar. Junior se mete, va a tirar. Ha tapado Rafita. Vaya oportunidad.
Ahí está Leo. Mira. Se va de corona Leo. Leo le agarra por detrás. Ley de la ventaja, se la lleva Leo, que al suelo. Al final falta.
Están jaleando a Leo Messi. Preparado también Xavi. Gana el Barça. El gol de Alexis. Tira Leo. Voló Esteban. Se veía venir. Pero la bola se cuela justamente por ese ángulo. Corona va a lanzar la falta desde la parte derecha a favor del equipo andaluz. Víctor Valdés ha tocado lo justo. Balón a córner. Corona, el remate. Gol.
De córner.
Gol. Trujillo, gol. Gol. Estaba solo. Y fuerte el remate del defensa central del Almería.
Ahora Xavi para Alexis. La deja para Leo. ¡Fuera!
Remató desde cerca con la cabeza picando. Fíjate,
tienes balón en Almería. Mirad el ambiente. Es que hay bibliotecas que tienen más ruido. Es
el ambiente es frialdad.
Silencioso.
8 minutos para el 90.
El córner de Xavi para la cabeza de Leo. Remata Leo al larguero. Y tal como venía el rechace, marca Puyol. Ojo a Messi, que está preparado. La falta muy guapa. Está también Neymar. Tira Leo. Está en la barrera. Balón a córner. Que acaba de marcar el Barça. Golazo del Barça.
Tiro desde la frontal. Ajustado al palo izquierdo de Esteban. Cayó el cuarto del Barça.
Marcó el Barcelona. Marcó.
Final en Barcelona. Con paradón también al final. A tirazo de Iniesta. De Esteban, que ha hecho buenas paradas. En esta segunda parte muy bien Xavi también. Durante todo el partido. 4-1.
Ve al sí, Barça. Le va a faltar rematar ràpid. I amb una segona part on la tensió futbolística va a baixar. Així arriba marcat el temps d'opinió avui a Esports Cope.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, acompanyem la tertúlia d'un bon Bracafé, cafè de Brasil des de 1929, amb les millors varietats i el gust del cafè. Bracafés, que podeu degustar diferents locals de la geografia catalana, a banda del Manuel Oliveros, que el tenim aquí. Què posem, oli, avui?
Doncs un tallat, vinga.
Un talladet Bracafé per l'Oliveros. Josep Maria Minguella, com va? Bona tarda.
Bona tarda, m'estic acabant el segon bracafé. Cappuccino avui.
Cappuccino avui, vas llançar.
El 4-1, que va ser impressionant.
Oh, increïble. Mira, per cadascun dels 4 gols, un bracafé. I el Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, pues yo un cortadito y caliente, ya ha vuelto el frío.
Sí, señor, sí, señor. Bueno. A veure, Minguella, començo per tu. Acabem de parlar amb el Carles Reixac, que descarta a l'Atlético de Madrid de la cursa pel títol. Tu també?
Home, el Charlie és molt expert, però té de pensar que l'Atlético de Madrid està demostrant dues coses. Una, un cert cansanci, falta de jugadors nous, de relleu, vull dir, però un esperit realment impressionant. A mi quan ahir, als 3 minuts, anava 0-1 a fora del Madrid, vaig pensar, avui li fotran 4, i resulta que es van posar 2-1 i van estar a punt de guanyar. Per tant, aquest esperit també guanya partits, però, evidentment, si haguessis de dir ara tens de fer un d'això, doncs posaria Barça-Madrid i tercer l'Atlètic.
Barça-Madrid,
un pòdium.
Sí. El tuyo, ¿cuál es, Robert?
Yo no descarto el Atlético de Madrid. Para mí un detalle muy importante del Atlético que es haberle ganado el gol a Verage al Madrid. Como yo creo que esto va a ir muy apretado hasta el final, creo que son ya detalles que hay que tener muy en cuenta. Y es que no veo a los otros dos equipos como para tirar tracas, ¿no? No lo veo muy lejos al Atlético del Barcelona de ayer, ¿no? Y la hora que le dio al Madrid ayer, pues le sitúa también bastante bien. Yo no descarto al Atlético. Si me tuviera que mojar hoy a estas horas, pues Real Madrid, Barcelona y Atlético, pero creo que nos vamos a la última jornada, fíjate, para decidir la Liga.
Mira, nos decía Reixac que cree que antes de ese Barcelona-Atlético de Madrid de la última jornada, por ejemplo, la Liga ya va a estar sentenciada. Minguella, de lo que se vio en el Camp Nou, ¿algún damnificado del 11 que perdió ante la Real Sociedad por aquello de no verle ayer? No de forma obligada, no por lo de Piqué, por ejemplo, o por lesión.
No. Però a veure, vull dir, si l'equip que va jugar a Sant Sebastià no va jugar bé i va perdre, és normal que hi hagin canvis. I sobretot si es va reclamar una sèrie de jugadors que no hi eren, que si el Xavi, que si l'Iniesta, que si el Cesc, que si no sé què, que allí no van jugar, Mascherano, és normal que algun d'aquests entessin a l'equip. Bueno, això és normal. Sí. Tu imagina't que ahir surt la mateixa alineació que Sant Sebastià.
No, home, això era del tot improbable. Però claro, ja jo t'ho dic, per exemple, per Pedro, per Iniesta, Bartra,
no,
fins i tot,
Pedro
no ho sé.
Pedro va sortir la segona part. Pedro, per la segona part, des de començament de temporada, hi ha una dupla, Alexis Pedro, que quan està el Messi i l'Iniesta, un d'ells no juga. Quan van jugar seguit, contínuament, quan el Messi i l'Alexis... El Messi i l'Iniesta el Messi i el Neymar estaven lesionats, llavors van jugar els dos seguits. Quan no, un dels dos pateix i juguen un rato que d'un. És normal, això. A darrere, evidentment, el Bartra va ser un mes dels que va estar una mica fluixet amb aquell partit molt dur, per cert, i llavors és normal que el Mascherano surti i la prova del Puyol, que ens tenim de felicitar perquè va estar bé, va córrer, va lluitar, va demostrar bona condició física. Bueno, escolta, aquí estem a 12 partits de cabal de la Lliga, no sé quants de la Champions, la Copa, necessitem 15 o 16 jugadors, no només 11.
I Robert, del derbi, el Real Madrid, que parecía absolutamente lanzado, se le atraganta muchísimo el conjunto de Simeone, ¿eh?
Sí, es un equipo que, muy espinoso para el Real Madrid, aunque en la Copa pues vimos un Madrid plácido, pero ya todo el mundo intuía que el partido de ayer iba a ser de otra manera, como así fue. Y eso que con el gol de Benzema, pues daba esa impresión de cortar de los últimos años, pero no lo fue. Y bueno, yo que para mí Ancelotti se equivocó en la alineación, ya lo estuvimos discutiendo anoche en tiempo de juego, creo que se equivocó con los laterales y que joden los cuatro laterales de un equipo es la prueba de que hay un error. Y el Madrid es que no puede dormirse, o sea, tú puedes venir plácidamente a golear en Alemania, pero está claro que en esta liga de tres el que baje el pistón lo puede pasar mal.
¿Creéis que más allá de que juegue pues ayer a ratos mal el Barça, lo que en realidad está haciendo es dosificándose para grandes empresas?
Yo es que creo que no están para dosificarse, ¿eh? El Barça ayer tenía que ganar, hombre, es asequible, tenía que ganar porque era el gran beneficiado del empate del Calderón. Yo no creo mucho en eso de ahora juego con el freno de mano y ahora no. Yo creo que están muy obligados en la liga los tres equipos.
Y por lo tanto la impresión es mala, es negativa. Si no pone el freno de mano, es que no está bien.
Bueno, a mí no me gustó el Barça ayer, ¿eh? A mí me parece que acusó muchísimo el gol de la Almería. O sea, con 2-0 digo, bueno, pues ya está, nada, a seguir adelante. Marca la Almería y hubo ahí, no sé, incluso yo creo que hubo un clima en el estadio de que en cualquier momento podía pasar algo y eso no es un buen sitio.
Bueno, esto le pasó hace 15 días al Madrid con el Elche. Y ganó y ya está. Esto,
hasta que abrió la lata, sí.
Es muy difícil mantener 90 minutos. Es verdad que arrancó la segunda parte dormidos, pero al final 4-1. La diferencia de tener, pues, jugadores como Xavi y tal, Messi que remata de cabeza y se inventa un remate sensacional. Hay momentos en que los jugadores se duermen, la gente sirve y se despierta.
Miguel, una cosa muy rápida. La figura de Neymar, que empezó muy bien, se acoplaba a la perfección, deleitaba, pero la cuestión va un poco de capa caída, ¿no?
Hombre, yo creo que aquest noi està acusant, encara que digui que no, una mica tot l'ambient que s'està vivint, tot això. No pot ser que el tio arribi a casa i el pare o l'amiga o l'amic o els amics o no sé què no li toquin el tema o llegeixi o Twitter o tal. I clar, tu imagina't un jove de 21 anys que ve d'estar feliç al seu país, tot flors i viroles, contractes, nòvies, tal, i de cop i volta et pots aquí a Borrio que el pare a Sud-amèrica, a Brasil, el foten amb un tema fiscal, que el volen inspeccionar aquí, que no se sap com acabarà. Quan afecta això el seu rendiment? Però realment positiu no és. No.
Això segur.
Ara, ell ho intenta, ho busca, i també ha de tenir la sort una mica d'acabar de buscar d'això. Va fer aquella pilota que la posava al pal llarg, si la toca un centímetre més de cap tinta, doncs és gol, i és un gran gol del Neymar a passe de Messi. Bueno, li va sortir fora, mala sort. Ja li sortirà. I l'important és que no desfallesqui i que pensi que té de jugar al Mundial del seu país.
No, que pensi que ha de rematar la temporada amb el Barça. Comencem per aquí.
No, però que per arribar amb això he de fer ser campió en el Barça i llavors farà un gran Mundial. Ja. Si no, li entrarà malament el tema.
Josep Maria Minguella, Roberto Palomar, sois unos sabios, ¿eh? Buen bracafé para cerrar tertulia. Gracias.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
12 minuts i les 4 de la tarda. De seguida obrim la carpeta de l'Espanyol aquí a Esports Copé.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante más mampara. Desde 990 euros masiva. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Amigo, es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es, será para siempre.
Vinga, obrim temps d'Espanyol. El conjunt blanquiblau el trobem, si mirem la classificació de primera, amb 33 punts a la desena posició. En zona de ningú, a 5 d'Europa i 10 per sobre del descens. Quique Iglesias, com va? Bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
Avui, però, volem parlar del que una part del vestidor ve repetint, que es parli més del que fa l'equip que no pas del futur individual dels jugadors. Això ho va dir el Víctor Sánchez. Víctor, hola, bona tarda.
Hola, bones tardes.
I gràcies per atendre la trucada d'Esports Copia en aquesta jornada festiva pel conjunt blanquiblau. A veure, com tenim l'equip? Què diu el vestidor? En zona de ningú?
No, bueno, yo creo que estamos en una zona tranquila. Al final se puede ver de dos formas. Se puede ver en que estamos en una zona de nadie, donde a lo mejor pues no llegamos arriba y es, ojalá no suframos. Pero también se puede ver porque nuestro campo es la salvación, ya lo hemos dicho desde un principio. es el principal objetivo, y creo que a la altura que estamos con bastantes puntos y estamos en una situación cómoda.
A veure, Víctor, tu que ets una persona i un jugador que parla clar dins i fora del terreny de joc, demanaves fa uns dies de no distreure l'atenció, que es parli del que fa l'equip i no del futur dels futbolistes.
Sí, lógicamente, yo creo que todos tenemos claro lo importante que es ahora mismo el seguir en la misma línea, el seguir ganando partidos, porque al final parece mentira y parece ilógico que que con los puntos que llevamos se nos pueda complicar, pero al final hemos visto al Getafe, que lleva 11 partidos y en 11 partidos ha sacado 4 puntos, y si nos pasara eso ahora mismo sufriríamos al final.
Clar, jo t'entenc, però aquestes alçades de temporada, mes de març, és difícil això quan hi ha 17 jugadors que no tenen o teniu clar el futur, i a més el del tècnic, que tampoc és clar que continuï.
Sí, bueno, però al final jo crec que 17 jugadors se habla de que no tienen claro el futuro. Yo creo que, bueno, los cedidos sabemos que en principio tengo doble a su club. Después Sergio, Kiko y yo tenemos otro año de contrato, entonces tampoco sería un impedimento, porque al final se renueve o no se renueve el contrato ahora mismo, tendríamos un año más. Entonces creo que se tendría que mirar así. Y a partir de ahí sí que es verdad pues que hay jugadores a lo mejor que a lo mejor están jugando menos, que no sabemos si saldrán, si no saldrán, pero también que tienen contrato para el año siguiente. Entonces yo creo que tenemos que plantearnos en que la base va a ser la misma, y al final el año que viene ya se verá lo que pasa con algunos jugadores.
Llavors comencem per definir si el té ha de ser Aguirre o no. Tu apostes perquè continuï? Tu ets els que diu Aguirre ha de ser el que encapçali el projecte?
Sí, lógicamente yo desde el principio he hablado de Aguirre por todo lo que me ha dado, por lo que está sacando de mí. Creo que es un entrenador que llegó cuando el equipo estaba mal. Lo ha hecho tener unos números muy buenos, unos números de mitad de tabla para arriba desde que llegó, y creo que es un entrenador, y es el entrenador ahora mismo que necesitamos. Entonces, al final, como te digo, el míster decide, el club decide, no sabemos lo que va a pasar de aquí a final de temporada, ni si va a seguir o no, pero mi opinión es que ojalá siguiera, porque yo estoy bien y estoy contento con él.
¿Has trabajado alguna vez en un club en el que el director deportivo o el presidente te pregunte quién queréis que sea el vuestro entrenador? ¿Tú crees que vais a tener opinión en este aspecto?
Bueno, al final nuestra opinión es relativa. Al final yo creo que hay muchas cosas que alrededor de que un entrenador siga en un equipo, siga el contrato, renueve o no. Entonces yo creo que suponemos que nuestra opinión pues tendrá una parte del global de la decisión de él, pero yo creo que él tendrá las cosas claras, el míster, el club también tendrá las cosas claras y tendrá sus motivos para que siga o para que no siga, no lo sabemos, y a partir de ahí yo creo que al final no tenemos que meternos nosotros en eso. Nosotros podemos dar nuestra opinión personal y a partir de ahí servirá o no servirá, no lo sabemos.
Gran mensaje. Entendido, pues, que lo que dijo Ten el otro día de que estáis pensando en otras cosas que no sea el futuro, no. Es decir, estáis pensando en ganar a Elche y punto.
Sí, no, lógicamente. Alfredo, por lo que yo sé, habla de, a raíz de una pregunta de un periodista, habla de que, bueno, que hay jugadores que tienen cosas en la cabeza también, pero él sabe y sabemos lo que él piensa, que estamos 100% metidos, tanto yo como Sergio como Kiko. Y sí, en ningún momento quiere decir que nosotros no estemos comprometidos con el equipo ni estemos fuera del equipo, porque bueno, nosotros tenemos el trato con el día a día y lógicamente en ningún momento quiere decir nada malo de nosotros y lo sabemos.
Molt bé, doncs per això la trucada, per conèixer de primera mà i en la distància curta el que pensa el vestidor de l'Espanyol. Víctor, gràcies, cuida't,
A vosotros, un abrazo grande.
Molt bé, tanquem la carpeta d'Espanyol afegint què, Quique?
Que l'equip fa festa avui, torna demà a la feina sense els internacionals Estuani, Moreno i Torje, que arribaran fins dijous, divendres, després de jugar amb Uruguai, Mèxic i Romania, respectivament.
Gràcies.
Adéu.
Atenció, única oportunitat de veure a Barcelona l'obra clandestina de William Shakespeare, Tomàs Moro, una utopia. Èxit de crítica i pública, la seva estrena al Festival d'Almagro. Un repartiment d'11 actors, del 27 al 9 de març, en el Teatre Bars. Tomàs Moro, una utopia.
Molt bé, de seguida tanquem la carpeta de futbol. Abans, Anaïs Martí, com va? Ben retrobada, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Fem un apunt de segona. Ahir, Isaac Becerra, porter del Girona, va abandonar el partit en ambulància, el partit davant el Còrdoba, després d'una topada amb un rival. Com està?
Doncs ara mateix el porter del Girona ha dit que ja es troba bé, evidentment doncs es va emportar un gran ensurt, però com m'has dit ja té l'alta i té moltes ganes de tornar a entrenar amb l'equip.
Me hicieron un escáner y una radiografía para descartar que hubiera algún problema neurológico y rotura de costillas o algo, y está todo bien.
Els metges li han recomanat, això sí, que ha d'esperar almenys 48 hores abans de tornar a treballar amb l'equip. I, evidentment, doncs, també serà baixa amb el pròxim partit del Girona a Sabadell.
Gràcies, Anaïs. Anem a Golden Park. Vinga, que hem de començar a explicar coses de la mà de la casa d'apostes de confiança. Amb tots els esports, amb bingo, amb pòquer, amb casino. Mira, ens fixarem, si et sembla, Manuel Oliveros,
sí,
en el partit de selecció en majúscules que ens interessa i ens atrau moltíssim, Espanya-Itàlia, del proper dimecres.
Vinga, puc apostar, per exemple, primer golejador del partit, Diego Costa.
Diego Costa, a veure, va, mira, en el debut ben pagat, 4 euros amb 33 cèntims per euro apostat. Poses 10 o 5 euros i guanyes calarons, a l'Espanya-Itàlia, amb Diego Costa, com el primer golejador. Vinga, alguna opció més que t'agradi?
La victòria d'Itàlia.
La victòria d'Itàlia. Vols la victòria d'Itàlia per 1-2. Aquí la tinc. 19 euros per euro apostat. Vas bé, l'has vist bé, amb
sí,
gols.
Sí, és que és complicat,
ai,
sí.
A Golden Park ho trobes absolutament tot. Recorda, Golden Park amb K.es. Tot junt, goldenpark.es. El registre és gratuït i pots arribar a guanyar fins a 50 euros. És la casa d'apostes de confiança. Parlem de bàsquet, obrim la carpeta d'àmbit poliesportiu perquè el Barça ja és tercer a la Lliga Endesa en solitari, tot després del meritori triomf a la pista de l'Unicaja de Màlaga, 69-74. Decisiu, absolutament, Víctor Sada, amb 8 punts a l'últim quart.
És una seguretat en les coses que fem, en creure-hi, que estem sapiguem jugar aquests minuts finals, com a Turquia, i és molt important perquè molts partits importants es decideixen al final i has de saber tenir aquest caràcter, aquest bon tempo, el saber jugar a les pilotes finals.
El Barça està amb 15 victòries i 6 derrotes, una més que l'Unicaja i el Gran Canària, i a 3 del València, que és segon al Madrid intractable, ha guanyat els 21 partits que ha jugat. Propera estació pel Barça, Eurolliga, dijous, al Fenerbahçe al Palau. I tancarem programa, Juan Arias, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlant del campió de la Copa del Rei d'hoquei patins per segona vegada consecutiva, el Vendrell, el sorprenent Vendrell. 6-3 va guanyar el Barça.
Un equipo que solo lleva 4 años en la Liga de Hockey y que en ese tiempo ha ganado 2 Copas del Rey en 2 participaciones, o sea, 2 de 2, una Copa CERS, y este año se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga Europea. Los jugadores no son profesionales, cobran pequeñas dietas por desplazamientos y otros gastos, compaginan trabajos y o estudios con el hockey y solo tienen 120 socios de pago para un presupuesto total de 200.000 euros para todas las secciones de hockey. El MVP de esta final va a ser Xevi Puigbí, portero del conjunto del Vendrell, que en declaraciones a Sportscope explicaba un poco la dinámica de este equipo.
Eloy Alves, nuestro capitán, se ha levantado a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Con eso te lo digo todo. Es un equipo de currantes o de estudiantes, en mi caso también, y intentamos pues compatibilizar las dos cosas lo mejor posible.
El técnico Guillem Cabestany confirmó ayer que lo deja al final de la temporada a partir de las 6 de la tarde, rúa desde el pabellón hasta el Ayuntamiento del Vendrell.
Gracias, Juan. Felicitats al Vendrell. Gil, superstar! Ai, llàstima Poyet, tècnic del Sunderland. Us en recordeu que Poyet va ser acomiadat del Brighton en un programa de televisió? Bueno, pot passar. Sí, li ha passat al tècnic del Moji Mirim, sí, aquest equip que és propietat de Rivaldo. Rivaldo, després de 5 derrotes consecutives, agafa el tècnic Ailton. Oye, Ailton, ¿has visto mi cuenta de Instagram? No. Ah, pues mira, échale un ojo, A la punyetera calle.
Noves modalitats, Gil.
Noves tecnologies, Què diria, sí. Diria el Minguella? Bueno, què hi farem? Escolta, última hora. S'ha sortejat fase final de la Copa del Rei de Waterpolo.
Atenció.
Masculí, quarts de final, Mataró, Catalunya, Barceloneta, Canoe, Sabadell, Sant Andreu, Mediterrani, Terrassa. Anfitrió, el Sant Andreu. La informació al moment, puntual. Gràcies, Gil, gràcies. Adeu. A tots. Més informació, butlletins horaris i amb el Gil, avui a partir de 6:45 el programa a la tarda. Gràcies, adeu.
Són les 4, les 3 en Canàries.
Última hora, cadena COPE. Estar informada.
Manifestantes prorrusos han tomado edificios oficiales en distintas partes de Ucrania. Última hora con el enviado especial de COPE, Ricardo Marquina.
Confirmado el control por parte del ejército ruso de la República Autónoma de Crimea, ahora los acontecimientos se desarrollan fuera de esta república. Y es que el Parlamento Regional de Odessa y el gobierno de Donetsk han sido tomados por la fuerza por manifestantes prorrusos. Ahora está por ver cuál será la reacción del gobierno de Kiev. Si decide recuperar el terreno perdido utilizando al ejército que ha movilizado o se mantiene inactivo, como hasta el momento.
Y la preocupación por Ucrania domina la reunión económica que se está celebrando en Bilbao. Blanca María Pol.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, acaba de referirse en su intervención a la crisis ucraniana, para la que ha pedido, sobre todo, sentido común.